Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Dos quarts de vuit, salutacions del Jordi Carretero a les vies de so, avui del Ferran Capdevila a la producció i de la Marta González a la redacció. Comencem ja a les portes del dia de Sant Jordi i del final de l'octava de Pasqua, una nova edició del nostre espai d'anàlisi de l'actualitat. Sant Jordi és certament una festa cultural, cívica i també religiosa. Avui volem analitzar en profunditat l'impacte d'un dia, d'una diada molt especial i que aquest any coincideix amb diumenge i concretament amb el també conegut com el diumenge de la Divina Misericòrdia, el segon diumenge de Pasqua. Analitzarem també la salut del llibre, el moment actual i la promoció d'aquesta gran eina de cultura, d'enriquiment i de creixement personal, el llibre. Les perspectives de vendes, el llibre sobretot religiós, però també social i en general de qualsevol temàtica, seran presents durant els propers minuts a la nostra taula, que com és tradicional a Ràdio Estel, a les portes de Sant Jordi i algun any també el mateix 23 d'abril, sempre reuneix alguns editors de llibres sobre temàtica religiosa, que també, naturalment, s'estén a qüestions de temàtica moral, social o també de ficció, per què no? Parlarem durant els propers minuts amb tres persones vinculades a aquestes editorials. I abans d'entrar en matèria, us anunciem que des de les 8 del matí, i us ho recordem si ja ho sabeu, tenim una pregunta a radioestel.cat. Marta, bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui us preguntem què valores més de la Diada de Sant Jordi. Podeu optar entre tres opcions: l'ambient festiu i familiar del carrer, la promoció del llibre i la cultura, o bé la simbologia de la rosa i el sentit religiós. Fins ara, l'opció més votada hi ha dues: la primera, l'ambient festiu i familiar del carrer, i la simbologia de la rosa i el sentit religiós amb un 36%. Podeu optar per una opció, podeu fer-nos els vostres comentaris personals i directes a través de radioestel.cat.
Habitualment és fins a les 8 del matí de demà, però com que avui és divendres, teniu temps també fins al final de la Diada de Sant Jordi, fins dilluns a les 8 del matí, per votar sobre una d'aquestes tres opcions que ens ha dit ara la Marta, gràcies, o també enviar-nos els vostres comentaris directes. I saludem els que formen part avui de la taula del Mirador de l'Actualitat. Tenim amb nosaltres Marcelí López, director editorial de Claret, i un home doncs, que tira endavant aquesta editorial juntament amb l'actual director general, no? Director nomenat fa pocs mesos, el claretià Joan Bové. Senyor Marcelí López, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, moltes gràcies.
I bona Pasqua, com també diem a tots. També saludem i desitgem bona Pasqua a Inés Castelbranco, que és coeditora de l'editorial Fragmenta i també responsable de la col·lecció Petit Fragmenta, una col·lecció de llibres infantils que va a més des de fa uns mesos també. Inés Castelbranco, bona tarda.
Bona tarda.
I avancem la felicitació a Fragmenta perquè compleix 10 anys aquest 2017.
Sí, el 8 de maig celebrem els 10 anys, complim 10 anys i farem, ja parlarem, farem un fòrum Fragmenta, una celebració doncs, per agrair, recordar i acompanyar-nos als autors per aquests 10 anys. No?
Una bona manera de celebrar un aniversari com aquest és un acte cultural, no? Que és el que serà el Fòrum Fragmenta.
Sí. Serà una trobada de lectors i autors. O sigui, el que volem és posar en comú tots els que participen i que viuen al voltant dels llibres. No? I és una trobada amb activitats en simultani i un punt de trobada.
Saludem també Quique Fernández, que és el responsable de promoció i de presentacions de l'editorial Paulines, també amic d'aquesta casa i un assidu col·laborador en altres col·loquis. Bona tarda, Quique Fernández.
Bona tarda a tots i bona Pasqua.
I bona Pasqua, efectivament. S'ajunta bona Pasqua i bona Diada de Sant Jordi. Recordem que litúrgicament Sant Jordi passa dilluns, perquè coincideix aquest any amb l'octava de Pasqua, però bé, això no treu que la festa al carrer, com cada 23 d'abril, sigui un goig. Aquest matí ens deia Pere Fàbregas, vinculat des de fa molts anys al gremi de llibreters, que no hi ha massa incidència en el fet que sigui diumenge. Potser hi ha un canvi en el panorama al carrer, però vostès com ho veuen, això? El fet que coincideix amb diumenge, Sant Jordi.
Ho estàvem parlant fa un moment, no?
Per les llibreries és un trasbals, perquè s'ha d'obrir, no?
Sí, i perquè el cap de setmana també porta que algunes persones se n'en vagin de fora, i perquè crec que l'ambient festiu en un dia feiner d'alguna manera contrasta. És un contrast molt maco, que en un dia que surts de la feina, i a vegades es pot sortir una mica abans, hi ha feines que... i poder sortir al carrer i passejar, i en aquest sentit la resposta és molt bona, encara que la B i la C també. Heu posat tres possibilitats, tres opcions molt difícils de contestar, però jo diria que el contrast és molt maco i el cap de setmana és una mica menys.
Per tant, l'encant del dia feiner és així, però a Catalunya som fidels al 23 d'abril, sigui diumenge de Pasqua, sigui dissabte Sant, com va passar fa uns anys, o sigui, el dia que sigui, el 23 d'abril, al carrer per Sant Jordi. Sí. Com ho veuen?
Jo penso que a xifres globals la xifra és la mateixa, ja sigui diumenge, ja sigui dilluns.
Això em referia, no? Que hi ha un balanç bastant global pel que fa a xifres.
Sí, és veritat,
igual,
que la tendència d'aquest any és que és positiva i creixem un 4% segons els últims números de la tendència d'aquest trimestre, no? A nivell personal o a nivell d'empreses que estan localitzades en la ciutat de Barcelona, que sigui feiner és molt millor. Ara, que sigui festiu, lògicament la gent surt de la ciutat i se'n va a altres llocs on celebra la diada. Amb la qual cosa, la diada en global és similar, el que passa que per nosaltres és pitjor per les llibreries que tenen doncs, obert els dies feiners. No?
I llibreries molt concentrades a Barcelona, com és el cas de Claret, o pot ser també les distribucions de Fragmenta o d'altres editorials, o també Paulines, no?
Sí, és cert que sí, perdona, sí que pensem que lo que és la parada, lo que és Rambla Catalunya, lo que és la festa realment del llibre, allà sí que serà un dia potent.
Molt bé. Inés Castelo Branco.
I quan és durant el cap de setmana, doncs es passa que tot el dia hi ha flux de gent, no? Mentre que si és durant un dia feiner, doncs sabem concretament les hores on hi ha més gent, al migdia, al final, al vespre, no? Aleshores és tot una mica més ambigu, però esperem que hi hagi sol i que sigui realment un dia de festa i una sorpresa sempre, no?
Les previsions meteorològiques de què disposem en aquests moments, com a mínim no anuncien pluges, per tant vol dir que sí. Ja està bé, no? Ja. Si hi ha una mica de núvol tampoc passa res.
No, al contrari. Sí.
Al contrari, perquè si no el sol ja pica.
I un diumenge amb sol que un dimarts amb pluja.
Sí, sí, això... sí, per descomptat.
Per tant, això ho relativitza una mica, el senyor Quique Fernández. Això que és millor el feiner, però si plou, millor el diumenge amb sol, efectivament. Bé, parlem de Sant Jordi en general. Per cert, vostès, ara ho ha dit una mica Quique Fernández, per quina opció es decantarien? Què els agrada més de Sant Jordi? A nivell personal, a nivell de persones que conviuen amb el món del llibre i la cultura. El que és l'ambient festiu i familiar, la promoció, això és una mica escombrar cap a casa en el cas de vostès, o la simbologia de la rosa i el sentit religiós també, que és una festa del patró de Catalunya, no ho oblidem. Qui vol dir alguna cosa?
Les dues primeres jo crec que són bastant... van juntes, no? Bastant. L'ambient és festiu, evidentment, però, clar, és un dia que es parla de llibres, es promocionen llibres, sembla que tothom les és de cop i volta, i està molt bé que una festa tingui com a protagonista els llibres, no? I és molt bonic que realment sigui una festa de Catalunya, una festa tan sentida per tothom i que gira al voltant dels llibres, no? I de l'arròs i d'aquest sentiment d'amor i de pensar en els altres i de... a mi se'm fa difícil triar, no?
Entre... Molt bé, cap problema.
Sí, jo en aquest cas triaria per la segona. O sigui, jo crec que hi ha molts dies festius i familiars arreu de l'any, molts. Llavors, per què no un dia dedicat a la cultura? I més quan ho necessitem, a nivell d'empreses culturals, quan ho necessita una societat en la que se li ha d'oferir productes en els que puguin consumir cultura i que està mal vista per les nostres autoritats, digues, tipus d'IVA i coses així, si no entrarem en temes polítics. Però jo crec que reivindicar la festa, la cultura... jo crec que és important. O sigui que per mi voto per la 2.
Molt bé, doncs queda dit.
Jo he de dir que al final penso que votaria per la 3 per dues raons. Primer, perquè posar-nos en mans del patró Sant Jordi ens pot ajudar per les altres dues. I segon, perquè almenys la nostra editorial, Paulines, sense el factor religiós no existiríem. no estaríem ara mateix aquí parlant.
Per tant, està bé. Tots els matisos són interessants. Potser Inés Castelbranco descarta la tercera perquè potser forma part també d'una dimensió més personal, més familiar, i les altres són més col·lectives. Bé, tot és opinable i matisable, sens dubte. Avui compartim el mirador de l'actualitat a les portes de Sant Jordi amb els editors. Podem utilitzar aquest denominador comú: Marcelí López, de Claret, Quique Fernández, de Paulines, i Inés Castelbranco, de l'editorial Fragmenta. Parlem de novetats, i avui m'agradaria començar destacant-ne algunes de l'editorial Ciutat Nova, que alguns anys ens visitava també a través d'una representant seva, Amparo Gómez, que avui no ha estat possible que vingui, però sí que ens ha passat algunes novetats. Per exemple, el llibre de Luigino Bruni, Les parteres d'Egipto, Libertat, Trabajo y Gratuidad en el Éxodo. És un llibre de temàtica bíblica, sobre temes d'avui. També Maldito el que cuelga un madero, un llibre de Gerard Rosé, L'escàndalo de la cruz en Pablo y en Marcos, llibres també de temàtica religiosa. Després en comentarem algunes més d'aquesta editorial, però vaja, els demano a vostès, els que són aquí a la taula de Ràdio Estel, que ens en diguin algunes. Per exemple, si vol començar Inés Castelbranco amb algunes novetats de Fragmenta, generals, però també de la col·lecció infantil Petit Fragmenta.
Sí. Doncs nosaltres ara fa poc hem publicat un parell de llibres sobre l'Islam. Ha coincidit, o sigui, un llibre de la doctora Dolors Bramont que es diu L'Islam avui, i que és alguns aspectes controvertits, i que aleshores es critica molt fàcilment l'Islam, a vegades massa ràpidament, no? I doncs la doctora Bramont fa una lectura molt a fons alguns aspectes polèmics, no? I desfà molts estereotips. O sigui, és un llibre que crec que tots hauríem de llegir pel sentit aquest de conèixer més a fons una altra tradició religiosa, no? I un altre llibre molt bonic també sobre l'Islam, però més és a dintre, és un llibre de Didac La Garriga, que es diu Del teu germà musulmà. O sigui, és una... I ell explica la seva experiència personal de convertir-se a l'Islam. Ell, que era, no pertanyia a cap tradició religiosa, cap... Doncs com es fa de l'Islam una persona de cultura d'avui dia? Doncs, i és un text molt bonic, molt escrit en una prosa poètica molt, molt, molt profunda, i que també em sembla que ens pot qüestionar a tots, no? Després, en la nostra línia de donar a conèixer textos a altres tradicions religioses i una mica també de formar-se, d'anar més a fons, doncs acabem de publicar Els contes cabalístics del rabí Naaman de Breslav. I és una obra colossal, o sigui, és una obra important, una traducció al català, o sigui, de fet és una edició bilingüe en hebreu i català, doncs d'aquests 13 contes cabalístics del segle XIX, que són una mica el fonament de l'assirisme, no? I, o sigui, aquestes són, si les obres, pot ser més... Després tenim una obra de Lluís Duch molt petiteta, que és L'exili de Déu. O sigui, nosaltres estem acostumats a que Lluís Duch doncs faci obres molt, molt, molt extenses, no?
Antropològiques,
no? Nosaltres l'hem publicat Religió i Política i Religió i Comunicació. Doncs aquesta obra és una obra molt breu, molt petita, i realment és una meravella perquè reflexiona a fons si què ha passat a la nostra societat amb el problema de Déu, si està exiliat, si hi és present, si no hi és. O sigui, és una obra realment molt breu i que ens dona unes pinzellades a dir no, com hem rescatat Déu a l'autoajuda, o què passa amb Déu avui, no?
Sí, hi ha substituts de Déu, de vegades, no en el món d'avui. Lluís Duch, gran antropòleg i monjo de Montserrat. Recomanem aquesta lectura, com les altres que ens ha proposat ara Inés Castelbranco. Si li sembla, deixem per d'aquí uns minuts el Petit Fragmenta i anem amb altres novetats. Per exemple, Marcelí López, tant ell com Quique Fernández porten aquí els llibres físicament. Està bé també això, no? Com també està bé portar-los en un paper o en un ordinador.
A tocar llibres s'ha de tocar, eh? Els llibres i olorar, sobretot olorar aquella quan surt de la impremta, allò és magnífic. Ara, nosaltres en tenim diversos, molts, en aquest cas, en aquest any, però recomanaríem bàsicament un sobre el papa. Quina novetat, un llibre sobre el papa, quan no han sortit de llibres del papa en els últims temps.
Però són molt llegits, eh?
Sí, just. Però no, en aquest cas, quina singularitat té aquest llibre? Són els 18... O sigui, està fet per Andrea Tornelli, que és un periodista de l'Estampa, que és un vaticanista, però i coneix perfectament tota la trajectòria del papa.
Molt conegut, a més, Tornelli.
I que ens visitarà en breu. L'hem volgut tenir en aquestes dates, i no ha estat possible perquè ha estat acompanyant el papa en els últims viatges que ha fet ara. Si no hagués hagués estat justament per Sant Jordi, però sí que ens visitarà en un mes, mes i mig, que ja tenim contactat amb ell aquesta visita. Doncs ell es explica els 18 viatges internacionals del Papa, no d'una manera lineal i anecdòtica, sinó més aviat quina ha estat la seva doctrina el seu missatge del seu papat. Dins els 18 viatges, el Tornielli ens explica quina ha estat la doctrina o quin és el missatge del Vaticà cap al món. I per posar dos exemples molt breus, un, per exemple, el primer viatge que va fer a Europa, va anar a Albània. Per què va anar a Albània? Albània és un país petit, potser no té rellevància, però resulta que quan ell va anar allà, el govern que hi havia en aquell moment, o que hi ha en aquell moment, hi havia tres confessions. I ell el que volia és expressar que tres confessions es poden entendre i poden governar, tant si és l'islam, com si són els cristians, com si són els ortodoxes, que és el que passava en aquest moment en Albània.
Un país que s'havia declarat oficialment ateu en temps Totalment. Passats, per exemple.
Just.
Pràcticament l'únic del món.
Sí. Pues, com això és un exemple, com quan van a Amèrica, o sigui, cada un dels viatges que han fet a Àsia, o sigui, ha estat això, i això és el que ens ve a buscar, o sigui, allò que ningú troba o que els titulars de la premsa no surten, ens ve cap aquí.
Doncs de viatge francès, que així es titula el llibre d'Andrea Tornielli, traduït al català, per cert. Li agraïm l'esforç de síntesi, però sabem que el temps és limitat. Altres novetats, vol comentar algunes, dues o tres, potser?
Breument. Una altra, tenim també un altre, Joan Guerrero, que és un fotoperiodista que va estar treballant a La Vanguardia, al País i més, i amb el cant espiritual de Joan Maragall hem fet una síntesi i hem volgut donar gràcies per la natura, donar gràcies per l'ésser humà i vam donar gràcies per la transcendència. I això és el que amb un petit llibre i amb fotografies del Joan Guerrero hem fet. Un llibre que, una exposició que s'ha fet amb pròleg de l'abat de Montserrat, s'ha fet l'exposició a Montserrat, amb pròleg també a una introducció de mossèn Bacardí i que es farà una exposició també a la Pia Almoina sobre aquest d'allò. En tenim diversos més, un xic de la felicitat, que és un tema molt concret sobre com superar un ictus important i aquesta malaltia, com fer-la superar. Un llibre solidari, perquè tots els beneficis van a parar a la recerca de la Vall d'Hebron sobre aquesta malaltia, en consonància també amb la Marató de TV3 en aquests moments. Un altre llibre també és també sobre com afrontar la malaltia, que és el Déu, el mal i el meu càncer, de Lluís Busquets. És un llibre molt personal i que també ens explica com cada dia reflexiona com tornar a ser creient. Perquè, clar, la malaltia, d'alguna manera, t'interpel·leix això. O sigui, he de ser creient cada dia. I després que parlarem del Petit Fragmenta i llibres infantils, doncs ja en parlarem.
Doncs entrem després en els llibres infantils, que no sé si en té també Paulina, de novetats, però si vol començar per altres, Quique Fernández.
Sí. Parlava el Marcelí d'Albània, i el llibre, el primer que us proposo, és Don Ernest Simoni, que és aquest capellà d'Albània, que va estar... El subtítol del llibre diu De los trabajos forzados al encuentro con Francisco. Es va trobar a Tirana en la visita del Papa francès, es va trobar amb ell. Llavors és un llibre sobre la biografia d'aquest capellà albanès que va estar a treballs forçosos durant molts anys, no? Aquest és un. Un altre és Dichosos vosotros, repensar les bienaventuranzas con el Papa Francisco. Ho ha escrit Diego Farés, que és un jesuïta que el Papa va ser el seu padrí d'ordenació i també el seu director conseller espiritual, i que el que fa és fer un viatge per les benaurances amb la proposta del Papa francès, no? Que jo crec que és un dels temes. El Papa, doncs, d'alguna manera, als joves més d'un cop li s'ha dit, no?, que es fixin com a programa, que en el fons és el que ens va dir el mateix Jesús, no? I després, continuant amb el tema d'adults, El regreso, encontrarse con el Dios de la misericordia, de Paolo Curtaz, que és també un llibre, bueno, doncs, hem passat l'any de la misericòrdia. Aquí a Barcelona encara continuem amb encara que estem treballant un pla pastoral futur, però estem amb el pla pastoral, continuem amb el tema de la misericòrdia. Bueno, doncs a vegades també, el que has viscut, doncs poder fixar-nos en aquest cas és en la paràbola del fill pròdig, un llibre que parla Encontrar-se con el Dios de la Misericòrdia, El Regreso. I aquests són els tres, diguem-ne, per adults, i després nosaltres tenim més novetats de nens que d'adults.
Doncs molt bé, doncs les comentarem també, però comencem, si els sembla, parlant de nens. parlant de Petit Fragmenta, abans refresquem novament els oients que compartim avui al Mirador de l'Actualitat amb el director editorial de Claret, Marcelí López, amb el responsable de promoció de Paulines, Quique Fernández, i amb la coeditora de Fragmenta, Inés Castelbranco. Inés Castelbranco, col·lecció Petit Fragmenta, que va començar, em sembla que fa poc més d'un any, i que sí, continua endavant, oi?
Sí, sí, sí. Nosaltres portem un any i mig, més o menys, portem 12 títols, i realment els dos últims que han sortit ara són... Un d'ells es diu El sisè sentit. És un àlbum il·lustrat, escrit per Laia Delmada, que ja havíem, nosaltres ja l'havíem publicat un parell de llibres, a Fragmenta, i il·lustracions de Mercè López. I aleshores és un llibre que parteix de la idea de dir tenim cinc sentits per percebre el món que existeix a fora de nosaltres, no? Amb els ulls mirem, amb les oïdes, va repassant els sentits i després diu però què passaria si ens manca algun sentit, no? I provem-ho, tanquem els ulls, tanquem les... I què passa? Seguim sentint, aleshores hi haurà potser un sisè sentit que ens permet potser veure que no veiem amb aquests ulls. I aleshores la segona part del llibre és amb unes imatges molt boniques, plenes de detalls, doncs és repassar els sentits per dir potser podem sentir, veure si la persona està trista o contenta sense paraules, podem sentir el silenci, podem sentir-nos bé sols o acompanyats, o sigui, està en el fons parlant de la dimensió interior, de la interioritat, de la intuïció, de l'espiritualitat, d'una manera molt fàcil pels nens, no? Partint dels sentits, és el sisè sentit. I l'altra novetat que tenim ara són els jataques, sis contes budistes, o sigui, els jataques són, de fet, pertanyen al budisme més primitiu, són relacions amb animals, gairebé totes, en aquest cas són totes amb animals, són, serien com les nostres faules. I aleshores són, en totes elles hi ha com una ètica, no? L'ètica budista, la compassió, alguns valors del budisme hi són presents. I els contes són molt bonics, des d'un cèrvol dorat, l'os blau de l'Himalaya, la cotorra pruna, o sigui, són contes amb animals, amb unes il·lustracions plenes de color, molt boniques, i al final, com tots els nostres llibres, hi ha una guia a la lectura en què ajuda, doncs, a anar més a fons. Què ens pot dir aquest conte? No és donar resposta, sinó ajudar a entendre una mica de què estem parlant. O sigui, són contes de la tradició, de molt... La Marta Millà ha fet un treball molt bo, ha fet la seva versió dels contes, i la Rebeca Luciani doncs, els ha il·lustrat d'una manera molt, molt bonica, plena de colors i de vida. Són així les dues novetats de Petit Fragment.
Que s'assumen a les altres. Recomanem també doncs, demanar-los, si algú que ens escolta té fills o nets que poden gaudir d'aquests treballs. La manera de demanar llibres de Fragmenta, quina és? Habitualment a la web?
En principi s'han de trobar en totes les llibreries i si no a la nostra web també fragmenta.cat també es poden comprar.
Aquests llibres, com que els oients no veuen els llibres, hem de dir que els de la col·lecció infantil de Fragmenta tenen un format així doncs
allargat,
exacte.
I gran, i sí, tapa dura i amb il·lustracions vistoses, no?
Sí, d'aquests que criden l'atenció als infants, bé, com també altres infantils que ara ens comentaran Marcelí López i Quique Fernández. De Claret, què tenim per a nens i nenes?
Bueno, nosaltres som bastant tradicionals, en aquest cas. Presentem la història de la llegenda de Sant Jordi. Per si no la coneixien els nens, l'hem fet.
És que és important també anar a les arrels, no?, de la festa.
Just, certament. Ja hem anat a buscar un llibre per nens entre 4 i 6 anys. És preescolar totalment, fet per la Teresa Campos, que no és la de Telecinco, sinó és una il·lustradora que ha estat col·laborant moltíssim amb Intermón durant molt de temps i amb gran d'èxit. I també dir que aquest llibre l'hem estat presentant a Mont de Llibres el cap de setmana passat al CCCB i amb gran èxit amb el contacontes que hem anat fent, no? Llavors tenim la llegenda de Sant Jordi i el drac, està en català i en castellà perquè ho presentarem també a la Fira de Madrid, en què expliquem això, la llegenda de Sant Jordi. I l'altra novetat infantil és justament la versió femenina de Sant Jordi. En tenim la Georgina empeita dracs, que és justament el personatge important, o és la dona, la nena, la que ajuda el príncep blau a superar o a guanyar el drac. I no explico el final perquè és sorprenent, perquè la gent ho pugui gaudir quan ho compri.
Molt
serien
bé
les dues novetats infantils que fer-se.
Mm-hmm. Doncs moltes gràcies,
Marcelí
López. Sí, de vegades hi ha històries que no són fidels a la versió original, però que també tenen el seu atractiu,
tant,
no?
I tant.
Quique Fernández, novetats infantils de Paulines.
Nosaltres parlàvem abans que si llibres del papa, doncs les, sobretot són novetats respecte del papa francès. Un és La caricia de Dios, el catecismo del papa Francisco sobre la família. És per tota la família, però amb un aspecte de llibre per nens i amb un contingut
contingut que pot ser adient per nens a partir de cada, no sé, dels 7-8 anys, d'Andrea Ciucci. Després en tenim Hola, hermana abeja, los temas de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco contados a los niños. I també, doncs, és la Laudato Si, doncs, el respecte per la natura, la creació, doncs, explicades també, doncs, per això, per nens. També podríem parlar d'aquestes edats a partir de, potser, aquest de 6 anys, de 7. També quan es llegeix, si es poden llegir aquests llibres en família, doncs, el dels més petits també.
És divertit, això de germana abella.
Sí. O la hermana abeja. I després, Papa Francisco, juegas con nosotros, i també és el missatge del Papa posat tot en llocs per poder fer de tot tipus de crucigrames, de les 7 diferències, etc. No? Fins i tot té un tauler també per poder fer un jugar a la oca, no? Però amb els continguts del Papa Francisco. I per últim, les bienaventuranzas explicades a los niños, és el grup El Sicomoro, que ja varen fer el de les obres de misericòrdia explicades als nens, aquesta vegada les bienaventuranzas, ja és el segon de la col·lecció.
Molt bé.
O sigui que llibres infantils per totes les edats. Aquest de les bienaventuranzas ja una mica més grandet, per nens a partir de 10 anys.
Estem ambientant avui la festa de Sant Jordi des del Mirador de l'Actualitat. Recordem altres novetats també de Ciutat Nova, que ens ha enviat atentament Amparo Gómez. Señales de alerta, lo que no hay que hacer en la vida de pareja, un llibre de Rino Ventilla. Ventrilla, no em sortia bé la pronunciació, disculpin, i també tenim Lutero i la teologia catòlica en el context del 5è centenari de la Reforma Luterana, Tender puentes entre formes de pensamientos diferentes, un llibre sobre teologia en diàleg, amb aquest subtítol de diversos autors, aquesta obra sobre el luteranisme. I Julián Marías, Metafísico de la persona, un llibre escrit per Nieves Gómez Álvarez sobre aquest gran home de cultura que va ser Julián Marías. I bé, els volia preguntar, Inés Castelbranco, Quique Fernández i Marcelí López, on seran el dia de Sant Jordi vostès i les editorials que avui representen? Que, a diferents llocs?
Ja. Nosaltres, Fragmenta, estarem a Passeig de Gràcia, cantonada amb Mallorca, o sigui, 75, o sigui, al costat, a sota la Pedrera, de l'altra banda, o sigui, aquí baixa Mandreta, i tindrem una parada. Durant tot el matí hi haurà il·lustradors i autors d'infantil firmant llibres, també hi haurà Joan Carles Mèlic i Dida Clagarriga també firmant llibres, o sigui, que és un dia de festa que si la gent vol passar, doncs encantats de saludar i de trobar-nos.
No? Ben al cor de l'Eixample, eh?
Sí.
Molt bé. Què més diem, Marcelí López?
Doncs nosaltres tradicionalment ja en tenim sempre tres llocs concrets perquè la gent pugui venir, que és la nostra llibreria, on hi trobareu totes les novetats que hem presentat avui, de totes les editorials. Està obert des de les 9 del matí fins que s'hagi de tancar. O sigui, no hi ha hora de tancament.
Està bé, això, eh?
No, aquell dia s'ha d'aprofitar. Sí. S'ha d'aprofitar que la gent pugui gaudir del llibre i el pugui trobar. Tenim la parada Rambla Catalunya Consell de Cent, una parada de més de 15 metres quadrats, i la novetat d'aquesta parada aquest any és que hem habilitat un metre quadrat perquè vinguin els autors a signar. Llavors tenim des de les 11 del matí fins a les 7:45 del vespre gent, autors, signant els seus llibres. Des de Sánchez Adalid, amb el seu llibre, o sigui, de totes les editorials hi són. La Josepa Forç, amb el seu Xic de Felicitat, la Teresa Quintana, amb el Cor a Cor, el Juanjo Fernández, amb el seu llibre de 30 manaments, el Víctor Panicello, amb Aquests sents quan no sents res, el Francesc Torralba, també hi serà allà, Marc Giró, molt conegut, la Maria Alardent, la Maria Elena Tolosa i el Lluís Busquets. Tot això hi seran allà, juntament amb una parada també que tindrem al Palau Robert. I allà ens trobareu.
Doncs molt bé, al Palau Robert, a Rambla de Catalunya Consell de Cent, també al centre de Barcelona, i a la llibreria Claret, carrer Roger de Llúria 5. Ràpidament, Quique Fernández.
Sí, Paulina, a la nostra llibreria,
Ronda de Sant Pere
19. I després tindrem també parada a l'entrada de la parròquia de la Miraculosa, eh? Consell de Cent Sant Déu, entre Calàbria i Rocafort, també tindrem una parada allà.
I recordem que Catalunya Cristiana serà a la parada de l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català, la PEC, a Rambla Catalunya Consell de Cent, també molt a prop d'on hi haurà Claret. Allà hi serem, si Déu vol, diumenge, des de migdia i durant tota la tarda. Per tant, el dia de Sant Jordi, els qui vulguin veure'ns i veure també, per tant, Ràdio Estel, tot i que no fem programació des d'allà, aprofitem també per recordar que hi ha un programa especial presentat per Mercè Raga des de les 2 de la tarda i fins a les 6 aquest diumenge, coincidint amb la diada de Sant Jordi. Bé, algun desig per acabar molt breument, en menys d'un minut, per aquesta diada?
Que s'apropin, que surtin, que vinguin, que surtin al carrer, que farà sol, que no hi ha cap problema, que és un dia per gaudir tots plegats i que els editors, els lectors, ens hi trobem tots junts.
Dia en sortida, com diu el Papa Francesc, Església en sortida, no? Dia en sortida, Sant Jordi.
I que passin per totes les parades, perquè el llibre de l'Andrea Tornelli o el del Lluís Duc mereixen la pena. Per tant, que passin per totes, que se'ls mirin tots, que els toquin.
Sí.
Molt bé. Doncs això, que ho puguem celebrar, que ens deixem encantar pels llibres, enamorar i que celebrem la cultura i la festa i l'amor i la vida.
Molt bé, gràcies, Inés Castelbranco de Fragmenta, Quique Fernández de Paulines i Marcelí López de Claret. Bon vespre, bon cap de setmana i bona diada de Sant Jordi.
Igualment,
moltes gràcies,
bon Jordi.
Us preguntem què valores més de la diada de Sant Jordi i també us anunciem que dilluns us preguntarem sobre la corrupció a la vida política espanyola. Que tingueu bon cap de setmana i bona diada de Sant Jordi.